A molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, 12 i 2 minutets del migdia, 23 graus, quina bona temperatura. Molt bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Avui és un dia marcat en els calendaris de quasi totes les famílies, perquè tenen 94.000 xiquets, alumnes en general, de la província de Castelló. Cuidado que hi ha hagut una mobilització importantíssima, eh?
La veritat és que sí, a més, com que feia falta, no? Veure com els xiquets tornaven al col·legi, quan venia a cap ací, cap a la ràdio, pues, cridava l'atenció, no? I els instituts que estaven tancats, les portes del col·legi, i veure ja els xiquets i els pares com tornaven, pues, també és d'allò més bonic, Susana, perquè una la tornada al col·legi, a veure, en funció del xiquet hi ha alguns que li s'agrada més, hi ha alguns que menys, però com tornes a veure els teus companys i els teus amigues que fa temps que no veus, pues, també és un poc d'alegria.
Cada un tenia la seva pròpia mesura, però cert és que en la Comunitat Valenciana no estàvem obligats, en el centre no estàvem obligats a prendre-li la temperatura als xiquets. En teoria van signar un document les famílies comprometent-se a aquest tema, a portar els xiquets sense cap dècima de més. Tens que portar els xiquets en les condicions en els que toca. Per el que fa als que tornen a l'institut normal, al col·legi normal i tornen a veure els amiguets des de març, pues clar, il·lusió tremenda, no? I ganes. I per el fet que canvien d'institut, pues, nervis, uns s'han alçat una hora antes de lo que els tocava, i esa sensació d'anar a viure una altra etapa de la teua vida. Tu recordes aquell moment?
Sí, perquè a més jo, el cas és que jo, clar, jo vaig fer fins quart d'ESO en el meu col·legi, i jo vaig fer 2 anys de batxiller a un nou institut, i temps després, mesos, o sigui, encara somiava que estava fent classes al meu col·legi de tota la vida. I em recorde que em va costar molt, i això que anava també en companys de la meva classe i tot al nou institut, però era com molt, molt estrany, no eren les meues quatre parets on m'havia criat sempre, no? Va ser un poquet estrany, sobretot el primer any.
Pues imagina't estos que han tornat després d'estar confinats des de març, sí, i que tenen que tornar a aquesta disciplina, perquè, clar, lo de pues tindre estudiar des de casa, tindre que fer allò que fas normalment en un aula, en la disciplina que se porta, en el material davant de tu i en els teus companys, fer-ho des de casa com a que ens ha resultat pràcticament impossible. Per tant, d'això, pues, el que tenim que és pues la tornada a estos centres, no?
Sí, una tornada difícil, però és que a més és el que Jo que sóc molt poquet analògica, m'agrada molt el paper. I ja no només el paper, sinó la relació que tu tens en el professor en l'aula, no? De carn i os. Jo crec que és molt més fàcil fer classe i sinar que mitjançant una pantalla, que és molt fred, al igual que fer els deures en una pantalla, a fer-ho en el teu paper.
Sí, és com fer un programa i estar cada una en un ambient diferent com estar davant, perquè només en el, sí, en els senyes que ens fem o en la cara com la posem, sabem què es passa. Per exemple, tenim un micro obert i jo t'estic fent senyes que tu no entens, i és el micro de la dreta, el Roget, suposo,
no,
que tenim,
no, no està obert,
se'ns cola el sonido ambient, no, no està obert, i el de l'esquerra tampoc
no està, cap, sols el teu i el meu, o sigui que ja tornem a tindre el
acompanyants.
Sí, sí, tenim misteriosos. Acompanyants misteriosos que es fica dins del so. Ho sentim. Vol estar també així present. Sí, entonces, nosaltres l'ha tornat al col·legi, ha tornat després de vacances, ha tornat a vindre.
Esta ràdio saben que és la seva ràdio i el que ens passa així dins, nosaltres anem retransmitint-lo com allò que fan en esta casa i que a més són els número uns, i és retransmitir els partits de futbol.
Sí, la teua ràdio i la de Messen ja apareixer, Susana?
El que sí que anem a fer és a dir,
les notícies,
a informar a la gent del que ha passat al nostre voltant.
Sí, clar, te recordes, o sigui, estàvem parlant del col·legi, de la tornada al col·legi, però clar, també venen en la tornada al col·legi les extraescolars. Ja sabem que són molt els pares que després d'anar al col·legi per les vesprades porten els seus xiquets a aquestes activitats, tant al col·legi com a l'institut. No obstant això, les mesures de seguretat i prevenció estipulades per educació susciten la incògnita sobre si és viable o no la seva realització, a més de si es proporcionaran totes les garanties sanitàries sobre la base de que existeixen algunes que requereixen contacte físic estret entre els matriculats, com pot ser karate, futbol. Futbol sí que ja he dit, jo sí que he vist, per exemple, a les alqueries, que ja han tornat, però imagine que pot ser al igual que han tornat les categories superiors dels futbols a la lliga, no? Però clar, en aquestes altres disciplines a lo millor és més complicat, no, Susana?
Per lo que fa al bàsquet, així en Vila-real, sí que és de veres que sí que l'han posat en marxa, és dir, citen, o sigui, de forma des dels 6 anys, i a més diuen que sense importar nivell inicial, dilluns, dimecres i divendres, en el centre de tecnificació esportiva a les 5 i mitja hi hauran esta activitat de bàsquet, és dir, per lo que fa al bàsquet de Vila-real sí que funcionarà.
Clar, i és que la situació està molt complexa perquè, Susana, els casos de Covid-19 en els 65 municipis de la Comunitat Valenciana ja superen els 20.000 habitants i han crescut un 76,9 durant agost, perquè han passat de 10.917 casos positius a principis d'aquest mes als 19.308 en finalitzar-lo. En el cas de la província de Castelló, l'impacte ha sigut menor, encara que l'augment ha sigut finalment de quasi el 42%. O sigui, des de principi fins a final de l'agost han pujat els casos de Covid-19 un 42% així a la província de Castelló. És un augment considerable i és normal que tots els pares puguen estar un poquet preocupats, però tranquils, perquè com es diu, jo crec que dins de les aules estan molt segurs.
De totes les formes, per això la Generalitat ha estès 21 les mesures que afecten els locals d'ocis i restaurants. A més, incluiran també els casinos i les sales de jocs. És a dir, esta vegada, a més, s'anuncien més mesures de restricció, noves mesures i situacions que no, cas d'ara, no s'havien produït en este territori, com s'estan produint, per això s'estén l'estat d'alarma.
I Susana, ja ha iniciat les dades de quants rescats han fet el Consorci Provincial de Bombers aquest estiu a les comarques de Castelló, i ha iniciat un total de 42 actuacions de rescat i ajuda en zones de muntanya i de difícil accés. Es tracta d'un augment molt important, atenent que fa tan sols un any es van registrar 15 només, la qual cosa representa un augment estratosfèric del 180%. clar, la gent se n'ha anat, ha fet més turisme rural, han fet moltes rutes i a lo millor hi ha gent menys inexperta que s'ha tirat al monte, no? Diguem, i clar, han tingut que fer moltes actuacions bombers, i si no, que precaució, és més val anar acompanyat d'algú que sàpiga que no anar a solers i sense saber.
A més, tenen la mala pata de que tu imagina't que hi ha postos on hi ha cobertura i no poden avisar per a que el rescaten.
Sí, cuidao que ara que ve l'octubre i la gent li agrada fer, o sigui, anar a recollir setes, a lo millor també puja aquest nombre de rescat, Susana.
Bueno, esperem que siguem prudents a l'hora de fer aquestes aventures turístiques pel monte.
Sí. Seguim parlant, perquè el president de la Diputació, José Martí, ha anunciat que coincidint amb l'inici del curs escolar, avui dilluns es reprèn l'activitat del Bibliobús, el servei itinerari de lectura i préstec bibliotecari que ofereix la Diputació en els municipis, a les comarques dels Ports i al Palància. Que ells no disponen, desgraciadament, de biblioteca pública, però allí va el Bibliobús perquè els xiquets i xiquetes i tot el món pugui llegir. Després ens n'anem a Onda, perquè les infermeres escolars de l'Ajuntament d'Onda ja estan preparades per a donar suport sanitari preventiu als alumnes i a la comunitat educativa dels 6 centres de la ciutat davant el començament del curs. Així, després de la regidoria de Ciutat Saludable, s'ha treballat de la mà de l'equip d'infermeres escolars per a ultimar les funcions a exercici dels centres, ja que si va tots... Cadascú tindrà el seu protocol regular, però cada un s'adaptarà també a les seues necessitats, Susana.
Sí, sí, continua.
Sí, de la mateixa forma ens venim així a Vila-real perquè l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis Públics, reforça aquests serveis de neteja en els col·legis amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat en els centres enfront als riscos de la Covid-19. Suposa, Susana, un 20% en més de reforç durant l'horari lectiu per a fer front a les noves necessitats. I de la mateixa forma, per la seva part, Compromís per Vila-real ha proposat a l'equip de govern una conversió en zona de vianants express davant dels col·legis per evitar aglomeracions a les portes. Per exemple, és el que te comentava ja abans, Susana, el col·legi de les Alqueries ha fet algo paregut, és veritat que allí sols tenim un centre, però ha tallat la via que accedís a les portes del col·legi Pintor Sorolla. I això és el que proposen des d'ací de Compromís per Vila-real, que es talli, com diguem, la circulació en certs moments d'entrada i eixida dels col·legis perquè siga més fàcil i no s'eviten les aglomeracions davant les portes dels col·legis. I per últim, bé, parlem també de que l'Ajuntament de Vila-real, conjuntament amb la Conselleria, ha decidit tancar temporalment el gimnàs del col·legi Carlos Sarto sense ús previst aquest curs degut a la crisi sanitària per a realitzar un estudi tècnic en profunditat sobre el seu estat després d'haver-se detectat problemes en el recinte, Susana.
Pues estava pràcticament...
Sí, he llegit que en 2011 ja es va fer algunes mesures de renovació, no? d'aquestes instal·lacions, però seguissin veient que li falten coses i per això van aprofitar que enguany les activitats del gimnàs es passaran a fer a l'aire lliure i per això aprofitaran per mirar a veure què és el que poden fer entre Conselleria i l'Ajuntament perquè s'arregle, no? I acabem, Susana, en el temps, perquè la formació d'una depressió aïllada en nivells alts, anomenada Dana, com ja coneixem, que arriba a partir d'aquests dilluns deixant precipitacions i tempestes intenses en l'àrea mediterrània entre les Illes Balears i la costa peninsular. La Dana estarà, sí, amb alta probabilitat en aquesta zona quasi fins el dimecres 9 de setembre, o sigui, fins el dimecres el tindrem així, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia. Veurem si així mos dissa alguna precipitació, avui ha sigut nuvolat, ja han caigut algunes gotetes, però per ara no ho sabem. Sí que és veritat que diuen que la zona més forta on més caurà serà a les Illes Balears.
Estem, te tinc que dir, Maria, bueno, ja sem ja els nostres oients, que estem damunt de les possibles dimissions en la sanitat pública. Aquestes dimissions se produiran en la cúpula dels hospitals de la província. Ens han assegurat, les persones que jo he parlat, que
la situació deriva per la gestió sanitària provocada aquestes dimissions en l'hospital de la en els hospitals de la província, principalment serà el de la, en la Plana, d'ací de Vila-real, i el comarcal de Vinaròs. I va afectar els òrganos directius. El que passa és que no podem avançar més de lo que sabem, però sí que s'han demanat responsabilitats i evidentment al final qui és el responsable de que algo no funcione com toca, pues el que ho està dirigint. Per lo tant, si un no sap dirigir, haurà de deixar pas al que sí sàpia dirigir. Una pauseta de publicitat i anem a parlar en Anna Besalduc. Perquè ella, Anna Besalduc, que és la persona adequada que pot parlar-nos en este moment, i per què l'han buscat ella? Pues perquè Anna Besalduc és diputada autonòmica, però està en el membre de la Comissió d'Educació i Cultura. Entonces anem a abordar lo que és allò de l'inici de curs escolar.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048. Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito?
¡Uf! Genial, que hace mucho calor.
¿Y dónde podemos ir?
¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Vila-real.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
I ara, com els avançava feia una estoneta, anem a parlar amb Anna Besaldú, perquè ella és membre de la Comissió d'Educació. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, bon dia.
Avui s'inicia i s'ha iniciat curs escolar, no? I se fa en un pla que ha costat prou, no?, d'arribar a definir-lo.
Pues la veritat és que, bueno, la Comunitat Valenciana, el Govern Valencià, ja porta molt de temps treballant en este pla de retornar a les aules, perquè el que sí que està clar que en tot el món, totes les forces polítiques teníem clar que se té que tornar a la màxima presencialitat, però per suposat en totes les mesures. I com també diuen tots els mitjans de comunicació, i la Comunitat Valenciana és un model a seguir, perquè des de ja antes d'acabar el curs anterior estan treballant per a este inici de curs. No s'ha deixat res a la improvisació ni a última hora, no? I per tant, pues bueno, este treball durant tants de mesos, que a més al final els plans s'han consensuat en tota la comunitat educativa, perquè han participat en la confecció dels plans des de les associacions de pares i mares, el professorat, l'alumnat, tot el món, no? Uh-huh. I per tant és un pla molt consensuat. I, bueno, pues la veritat és que jo tinc que dir que sí que també tenia moltes ganes de tornar a les aules. Este matí en el col·le de Sant Mateu hi havia xiquets que ploraven de goig de tornar a les classes, i professors i professores que també, no? Ha sigut, la veritat, que una mica emocionant.
Uh-huh. En este cas, quan vostè ara va entrar a l'antena, jo li parlava de que cada col·le ha tingut el seu pla, i vostè me deia, sí, sí, però hem tingut que fer un pla específic per a cada col·legi, és a dir, ha sigut una faena sobre faena, no?
Sí, ha sigut una faena que no se pot improvisar, perquè pensa que tenim uns 1.500 centres educatius, i per tant cada un ha tingut el seu pla de retorn a la presencialitat. Uh-huh. De l'alumnat i els professors, perquè, bueno, pues, per qüestions de les ràtios dels espais que tenia el col·le, bueno, pues, se tenia que organitzar d'una forma individualitzada. En este moment, jo m'atreviria a dir, crec que és l'única comunitat que ho ha fet així, no?, en col·le per col·le. Per tant, se ha atès a cada centre educatiu depenent de les necessitats que tenia, dels espais que tenia, i en dos premisses fonamentals. Primer que res, garantir la salut, no?, perquè això és el principal de tota la comunitat educativa, però també per a garantir la màxima presencialitat. Tinc que dir que tenim 3.000 aules desdoblades, o sigui, 3.000 aules més en tota la comunitat valenciana, i quasi 4.400 professors més que el curs anterior, i 13.000 professors més que l'últim curs de govern del Partit Popular. Per tant, s'han fet els deures. És veritat també que el govern d'Espanya ha fet una dotació extraordinària per a les comunitats autònomes, que a nosaltres ens han tocat més de 200 milions d'euros, i que aquests 200 milions d'euros pues, s'han destinat, entre altres coses, per a poder fer aquests desdoblaments, per a poder reduir les ràtios dins de les classes, per a que se pugui garantir el metre i mig de distància entre els alumnes de 5è i 6è, que són els que tenen que tindre aquesta distància, i en les unitats de convivència estables dels cursos dels més menuts, no? Sí. I clar, per això, pues, al reduir les ràtios s'ha tingut que tindre una dotació de professors pues, bastant elevada. I a més també tinc que recordar que s'ha de garantir en el menjador també aquestes unitats estables de convivència, i que la conselleria ha ficat una dotació extraordinària, i tenim 3.000 monitors de menjador més també a les aules de la nostra comunitat.
Sí.
Esperem que tot vagi bé.
Sí, és que cal dir que els usuaris que tornaven eren 94.000 usuaris els que van a gaudir, i a més és el nostre futur. El que té que anar als centres que els majors estem obligats a preparar, i els polítics, sobretot, a fer aquesta planificació, no?
Sí, jo crec que així el gran encert ha sigut això, la planificació, ficar-se en marxa a preparar-ho tot ja, pues, en el mes de maig, i el mes de juny ja s'estava preparant l'inici de curs, com t'he dit antes de acabar el curs anterior, cosa que no s'ha fet en altres comunitats autònomes, no vaig a dir noms en concret d'algunes, però tots hem pogut sentir en els mitjans de comunicació fa una setmana que hi havia comunitats que tenen les competències exclusives en matèria d'educació que li estaven demanant al govern central que li es organitzés l'entrada al col·le. Això, algunes comunitats com la nostra ho hem fet, i jo crec que ho hem fet molt bé, i bueno, pues esperem que tot vagi bé.
Que doni el resultat que esperen, que tenen que...
Sí, que doni el resultat, i sobretot també aquí hi ha una cosa que és fonamental, que és que les directrius sanitàries les marque Sanitat. Sanitat és qui, la Conselleria de Sanitat és qui marcarà, no? Qui ha marcat com se té que fer d'una forma segura este inici de curs,
sí,
i el desenvolupament de tot el curs, i que hi ha una coordinació diària entre les dues conselleries, Sanitat i Educació, i bueno, i en lo que és competència de Sanitat, pues que siga Sanitat sí, i els seus especialistes, no, els que mos diguen què és lo que hem de fer, perquè al final tots volem ser especialistes i no ho som, i deixem opinar a la gent que sí sap.
En este cas, la coordinació entre la Conselleria de Sanitat i Educació és la que els ha enviat als pares aquell document on se comprometien que tenien que tornar signat a que els seus fills anaren en la temperatura presa i en les condicions que tenien que anar per a poder entrar en els centres. Cosa que en altres comunitats no ocorrís.
Sí, però a més, la pròpia Conselleria d'Educació ja ha remès als centres educatius en aquest moment 10.000 termòmetres que durant aquesta setmana arribaran a 50.000 per a que a totes les aules els xiquets, inclús antes d'entrar, puguen prendre's la temperatura.
Uh-huh. Vostè, a més de ser diputada autonòmica, és alcaldessa de Sant Mateu. Allí vostè m'ha dit que hi ha un col·le i un institut. I en aquest institut arriben xiquets i xiquetes de 8 pobles del voltant. La responsabilitat que tenen en Sant Joan de Sant Mateu és molt gran, perquè se poden trobar en la situació en què s'ha trobat en aquest moment el Janeta, no? Ai, s'ha tallat la comunicació. Mire, s'ha tallat la comunicació. Ah, ara. Anna, s'havia tallat la comunicació. Vale.
Sí, no. Mire, en Sant Mateu, per exemple, aquest estiu, nosaltres ja hem tingut oberta una escola d'estiu que hem organitzat des de l'Ajuntament, i s'ha desenvolupat d'una forma normal i tranquil·la, sense cap tipus d'incidència relacionada en el Covid, i també hem tingut durant tot el mes de juliol i la primera quinzena d'agost oberta l'escoleta infantil municipal com a ludoteca, i tampoc hem tingut cap incidència. Hem complit els protocols a rajatabla, perquè els protocols Sanitat te'ls marca i te diu què és el que tens que fer per a que tot surti bé. Evidentment no se pot garantir al 100%, però sí que és veritat que en aquest moment les nostres aules són els espais més segurs per als nostres xiquets, molt més que altres espais en els que els xiquets durant fora de les hores de classe poden jugar, per exemple en un parc infantil, no? On també tenim uns protocols, també desinfecten, però allà els xiquets juguen, tenen contacte, és diferent. En aquest moment el lloc on els xiquets i xiquetes tenen més seguretat, perquè se compliran estrictament els protocols marcats per Sanitat, és dins de les aules, evidentment.
Com a alcaldessa, és que no sé si antes la pregunta, antes quan li he comentat el que ha passat en el Janeta, el problema, sí, que, clar, és una decepció no poder començar el curs per tindre que confinar la gent, no?
Bueno, al final, quan tens algun cas positiu, pues les autoritats sanitàries són les que marquen els protocols. I si en aquest moment aquesta decisió ha sigut la que s'ha pres, era perquè era la més adequada per a la salut de tots. Perquè, com te deia, tenim dos premisses fonamentals en aquest inici de curs. La primera i per damunt de tot és la salut del nostre alumnat i del nostre professorat. I després la presencialitat. Per tant, si lo primer que res és la salut, pues a vegades se tenen que prendre mesures d'este tipus, i que si s'han pres, no tinc cap tipus de dubte de que era la que se tenia que prendre, perquè qui ha pres aquesta decisió són les persones que saben d'aquest tema, perquè són els epidemiòlegs, els rastrejadors i tot el personal sanitari que són els que ens tenen que dir com hem d'actuar davant d'algun cas positiu en un moment determinat.
Uh-huh. Anna Besalduc, alcaldessa i diputada, moltes gràcies per haver entrat així en la nostra ràdio i haver comentat com és aquest inici de curs escolar tan esperat.
Pues gràcies a vosaltres, que passeu bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Vila-real. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, comercio. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Vila-real. Infórmate sin compromiso en Paseo Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
I ara també tenim nosaltres a Manolo Cobertorer, que és director general de Caixa Rural de Vila-real. Bon dia, Manolo.
Bon dia, bon dia.
Es comencem un nou curs, avui és un dia on hi ha moltes novetats. També hi ha novetats a les caixes rurals de Vila-real, no?
Sí, oui, com dius, molt bé. És el primer dia dels cursos i dona la casualitat que nosaltres avui també inaugurem la nova sede de l'oficina del Llaurador, l'oficina 2812, que bueno, hem remodelat i hem millorat les instal·lacions i hem adaptat la nova oficina, doncs, en fi, totes les mesures actuals, més moderna, més lluminositat, i avui, precisament, com dius tu, encetem ixa,
estan d'enhorabona,
ixa nova, nou local.
Tenim nova oficina i també tenim nous horaris, no?
Tenim nova oficina i tindrem nous horaris, efectivament. Ja portem molt de temps, doncs, bueno, anant acostumant a la gent i donant facilitats, doncs, sobretot en el tema de les operacions en efectiu, que avui en dia n'hi ha, doncs, cada vegada se'n fan menys, i també cada vegada n'hi ha més possibilitats de fer-les, doncs, a través dels mitjos dels caixers automàtics. Per tant, considerem oportú el concentrar, diguem, les operacions en efectiu durant una part del matí, en concret de 8 i mitja a 11, i així anar a deixar una altra part del matí que tenim obert al públic, de 11 a 2, per altres consultes que ens puguem fer els clients, o altres atencions, o altres problemàtiques que estan sorgint, que a vegades no te dona temps d'atendre com vulgueres al client, perquè estàs fent, pues, això, operacions en efectiu.
I des de quin dia es comença aquests nous horaris?
Fa quasi un mes que hem enviat unes cartes comunicant-ho a tots els clients, ho hem volgut fer de forma correcta. N'hi ha un període de 2 mesos en els quals els clients deuen de prendre aquesta mesura, i la farem efectiva a partir del 15 d'octubre. La vam enviar la carta el 15 d'agost, 15 de setembre, i per tant el 15 d'octubre. A partir del 15 d'octubre les oficines estaran obertes de 8 i mitja a 2, com sempre, però l'atenció d'operacions en efectiu dins de la pròpia oficina seran de 8 i mitja a 11.
Durant aquest període, el que a lo millor en els clients habituals s'hauria d'anar a fer un poc aquest treball de que la gent vagi habituant-se a canviar un poc la seva forma de...
Correcte. A vegades és més, com tu has dit, hàbits que puguem tindre adquirits. Jo vaig a les 2:45 perquè... Pues no, pues, i sos hàbits parlaren els clients. Per això fiquem aquest període de 2 mesos perquè tots puguen anar. A veure, com ho farem? Pues, i el que diem, sempre tenim els caixers automàtics, que avui en dia totes les oficines tenen caixers en ingrés a hors, que en el moment que vulguin fer un ingrés, pagar un rebut en efectiu, o sigui, moltes operacions en efectiu, i pràcticament el 95%, o per no dir el 100%, se poden fer a través dels caixers.
En aquest cas, la gent que estiga sentint-nos diran, i este canvi, esta situació, per què pren esta mesura?
No és... pot haver gent que vegi a dir, anem a donar menys servici, perquè, clar, si antes a les 12 me podies atendre treure diners i ara només m'atens fins a les 11, m'estàs donant menys servici. I jo, i fas bé que m'ho preguntes perquè ho explicaré, és al contrari. És a dir, sí que és veritat que durant aquests últims anys el tema de l'efectiu ha anat disminuint, hem anat conscienciant a la gent, cada vegada se gasten més els mitjos telemàtics, com puguen ser els caixers, per exemple, i el que volem és concentrar això durant una part del matí per tindre l'altra part del matí, doncs mira, com avui que m'han consultat per fer una hipoteca, com se pot fer, doncs aquest tipus de consultes que ens requereixen d'una atenció més tranquil·la, més personalitzada, a centrar millor en el teu despatx, guanyar-li temps a aquest tipus d'atenció, en detriment a lo millor de l'atenció d'efectiu, que avui n'hi ha molts més mitjos i l'efectiu cada vegada més menor l'ús de l'efectiu.
També a les oficines n'hi haurà menys concentració de gent i més temps.
Correcte. I això és la idea. Menys concentració de gent, més temps perquè al final això és com tot. Quan tenim un problema o tenim un dubte, volem la immediatesa, volem que ens atenguem ja i resoldre'l. Clar, si davant ne tinc 10 que el que van a fer és apagar el recibo de la llum o el no sé què, i jo la meva... Per mi el meu és el més important, no el recibo. Pues el que volem és organitzar i ficar ordre en aquestes gestions.
I la preocupació en aquest moment no és la mateixa. Clar, no és el mateix el que va pagar un recibo com el que va demanar atenció.
Consell, atenció, una duda, a veure, vull comprar-me un piso, però què me'l compren? La dona? Com ho, no sé. Pues aquest tipus de dubtes, aquest tipus de consultes, sí que requereixen... Pues, bueno, vine assentat, no és 5 minuts de treure l'efectiu. Entonces, el que volem és guanyar-li temps a ese tipo de atenciones.
Uh-huh. Algo que ya se ha enterado todo el mundo y que es la línea de inversión, estos ICOs que han eixit, pero claro, en se han enterado todos, y, pero ¿cómo podemos acceder? ¿De quina manera? ¿De qué se está hablando cuando se habla de un ICO de inversión?
Al principio de la pandemia esta, de cuando va a surgir todo eso, el ICO va a traer una línea de avals, uh-huh, los famosos 100.000 millones que poco a poco han anat donant-li marge, que estos avals eren pues, per ajudar a les empreses en aquella problemàtica que li haguera causat esta situació anòmala completament. Mm. Entonces, per no deixar el penjat, pues, van treure aquestes línies d'aval ICO. Això és diferent. Esta és, bueno, ja hem superat o estem superant esta part.
Claro, això és el que li estava comentant. Ara ja estem en aquell moment on això 100.000 euros ja s'han invertit de forma correcta perquè la gent tinguera oxigen per a pujar. Correcte. I ara anem a l'ICO d'inversions.
Jo ara tenia en el seu moment en el cap pues, canviar esta maquinària, uh-huh, o obrir este... I allò s'ha parat tot perquè la situació no sabia quina, la incertesa no me permetia... vull reprendre i sa inversió que anava fent en la meva empresa, ara l'ICO va traure una línia per a aquest tipus de situacions.
Imagines, jo el poso en una situació en la que es va arribar el confinament, al mes de març mos confinen, i la gent que havia fet la inversió en aquell moment, aquesta gent podrà argumentar beneficiar-se d'estos avals ICO d'inversió?
En aquests moments, si no ha sigut avui, per almenys la setmana passada, jo encara no teníem en el nostre poder el contrat definitiu en el clausulat de l'ICO. Uh-huh. Per tant, no puc contestar encara aquesta pregunta perquè no sé si podrem gastar l'ICO per inversions en efecte retroactiu, uh-huh, per inversions només dins del període de Covid. En estos moments no ho sé, hasta que no tinguem, però això encara no està en el mercat, uh-huh, perquè hasta que l'ICO no mos doni el clausulat definitiu del conveni que tindríem que signar en el ICO, no sé. La idea jo entenc que seria inversions noves, però clar, no sé si una inversió feta en el mes de febrer, uh-huh, per dir una data, podríem incorporar-li l'actual aval de l'ICO d'inversions.
O si va dirigida a que les empreses tinguin que fer inversions per a abordar tota aquesta nova forma de tornar a treballar en aquesta pandèmia, claro, a nivell telemàtic, a nivell, clar, hi haurà que tindre un gasto en el que no se comptava, a lo millor, i si ICO va més per aquesta línia, però vamos.
És possible. Lo que està clar és que, per un costat, la primera línia d'avals de l'ICO era per salvar la situació, és a dir, no estrangular econòmicament a ningú, que si tens que pagar-li un proveedor, paga-li, uh-huh, i esta segona línia va més en dir no mos parem, tenim que continuar. Si tenies pensat canviar una maquinària o si tenies pensat ficar una maquinària nova, adelante. L'ICO podrà prestar.
Sí, perquè en aquests moments sí que estan la majoria de les empreses utilitzant este ICO que se va demanar en aquell moment, però és de veres que igual necessiten un altre per poder pagar este ICO que haurem de pagar tots, perquè un altre tema que també ens preocupa és la morositat en la que ens puguem encontrar després.
Sí, les previsions o la rumorologia diu que o fa pensar que este 2021, uh-huh, quan s'acaben les carències que tenien els préstamos ICO, pues és possible que n'hi hagi un repunt de la morositat. De fet, així pues, mos estem preparant, i el supervisor també mos està preparant a les entitats financeres. Només hi ha que recordar que en el 2020 el supervisor ha recomanat el no repartir dividendos de les entitats bancàries. Uh-huh. Per què? Pues per agarrar més múscul fora d'aquest possible augment de morositat que puga vindre en el 2021.
Sí, l'ho dic perquè lo de la fusió de CaixaBank i Bankia ens ha posat un poc en este punt, en el punt de que esto sí faci en fusió per atendre més múscul financer. El que apunten també és que faci en aquest múscul per això, perquè per un possible repunte de la morositat.
Està clar que en tots els processos d'integració, de fusió d'entitats, de qualsevol entitat, però en les entitats financeres també, un dels objectius, evidentment, és l'estalvi de costos, és a dir, l'optimitzar. Uh-huh. Per què? pues perquè a mi en una localitat on hi hagueren dos oficines, tres oficines, a lo millor en dos són suficients, és a dir, al final és un ahorro de costos. Vale, costa a lo millor de treballadors, costa, però al final és un estalvi per poder fer front i agarrar múscul pel que estem comentant d'aquest possible repunt de la morositat de cara pues, a lo millor d'ací un any, no?
Ells argumenten pues, la transformació digital que puguen tindre, la baixa rentabilitat que hi ha en este moment i també això, el colxó de capital per a la morositat. En este moment, com està la Caixa Rural? Perquè, clar, vostè entén que quan els que gastem la Caixa Rural com a banc nostre, quan sentim això pensem, i si demà ens diuen que hi ha també una fusió?
A veure, nosaltres, bueno, com sabreu, estem dins d'un grup, del grup cooperatiu Cajamar, des del 2013. És un grup de caixes rurals, és a dir, és un grup de cooperatives de crèdit. En tots els països europeus, Alemanya, França, Holanda, el món cooperativista és un món important i té entitats financeres que engloben tot aquest món cooperativista en un potencial fort, pues, Rabobank, Societat General, n'hi ha Crèdit Agricole, n'hi ha diverses, no? Per tant, jo crec que dins de la nostra situació en Espanya, mantindre este món cooperatiu, no sé, els polítics o el govern com ho gestionaran, però jo crec que és important el mantindre, perquè la idiosincràsia, la proximitat, la cooperativa, perquè al final som cooperativa, jo crec que és un encert el mantindre-la.
Clar, en les declaracions que va fer el president del govern, pues ell valorava la cohesió territorial, on ens apuntava pues, això que sabem en Catalunya, Madrid, seria la Comunitat Valenciana i Balears, i que seria està bé perquè seria la gran una tercera força financera junt al Santander i el BBVA. Clar, nosaltres apuntem més per el cooperativisme.
Correcte. Diguem que és una altra lliga, no? O sigui, estem dins del món de la financer, evidentment, però l'estructura societària no té res a veure. No som una entitat financera de banc com a capital. Som una cooperativa i els nostres clients socis formen part de la cooperativa. Són cooperativistes. I sa fórmula, jo crec que és la que mos permetirà, evidentment, dins d'un grup, perquè avui en dia cada vegada és més difícil anar de xicotet i anar a soles, ens permetirà pues, continuar durant molts anys i bé, el missatge que hauríem de transmetre és que els clients i els socis de Caixa Rural Villarreal poden estar perfectament tranquils. Estem englobats des d'un grup fort, el primer grup cooperatiu d'Espanya en aquests moments, i esperem estar durant molts anys, que no hi ha ningú problema.
Que també tenim una entitat sòlida.
Correcte.
Encara que se li doni des del govern tant de protagonisme a aquestes entitats financeres fortes, el cooperativisme està reconegut i ben reconegut a tot arreu d'aixes. Alguna altra cosa que vulgui transmetre a la gent de Villarreal? Recordem que això són les caixes rurals de Villarreal.
Correcte, les oficines.
Perquè Manolo Cubertorer és el director general, però de les oficines de Villarreal.
Hombre, podria desitjar-los bones festes, perquè avui comença un poc la setmana de festes, encara que unes festes molt atípiques, no? Evidentment, si no tinguérem tot este sarau que n'hi ha en la pandèmia, pues avui estaríem gaudint de la xulla esta nit, que igual podem fer-la en casa, no?
En principi, el que s'havia comentat era pues, fer-la en algun tipus de restaurant, en aquelles mesures, gaudint. Però un gaudí de tindre la patrona, la embaixada, la tenim ací.
Correcte.
A la iglesia, podem anar a demanar-li que este sector financer funcione, no?
Efectivament. Ens hem d'adaptar als nous temps, a les noves circumstàncies, i la Caixa Rural, com no podia ser d'altra manera, també s'ha d'adaptar. I crec que demostrem, pues, obrint un nou local, ficant d'ací un mes i mig un horari diferent per a tindre una millor atenció en una sèrie de consultes, i jo crec que estem vius i estem ahí i tenim que anar adaptant-nos al dia a dia, que si no ens quedem parats.
Manolo Cobertor, director general de les Caixes Rurals de Villarreal, moltes gràcies i molt bon dia. I ara també tenim en nosaltres
Estás a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consola de Esquila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
I ara per abordar el tema del minifundisme, així en la nostra comarca, en la nostra comunitat, anem a parlar amb el secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
¿Podrían usted decirnos así a grandes rasgos sobre la ley de estructuras, qué es lo más determinante a la hora de rentabilizar lo que ha sido hasta ahora el minifundismo?
Estructural de la agricultura valenciana, el minifundismo, es una característica muy específica que solamente tenemos, de la manera que la tenemos en la comunidad valenciana, es una característica especial que durante muchos años, en el siglo XX, ha sido muy importante para la sociedad valenciana porque suponía pues, unos ingresos adicionales, pero en estos momentos la estructura tan aparcelada y tan minifundista está lastrando el desarrollo futuro de la agricultura, sobre todo de la citricultura. En el caso de Villarreal, en el caso de Castellón, pues hay fincas grandes y hay estructuras grandes, pero para empezar necesitamos buscar estructuras productivas que tengan el tamaño adecuado para incorporar tecnología, incorporar innovación, incorporar gente joven que pueda hacer un proyecto de vida viable. Todo eso requiere de voluntad del conjunto de la sociedad, voluntad de los que tenemos tierras y no vivimos de ellas, y la voluntad de la administración de establecer un marco legal que permita que eso vaya adelante y potenciarlo y financiarlo. En ese sentido, nosotros iniciamos hace casi ya 4 años, iniciamos un proceso de establecer una ley valenciana con consenso de todo el sector para que esa ley valenciana facilitara la posibilidad de rejuvenecer el campo y de establecer explotaciones con tamaño, fincas con tamaño adecuado para que se pueda asegurar un futuro cierto a los agricultores. Eso requiere, pues, olvidarnos de una estructura minifundista y pensar que sin perder la propiedad, pensar en que la gestión de las tierras debe ser una gestión más amplia, con más tamaño de explotación para poder introducir tecnología. La ley lo que permite es que se hagan explotaciones en común, que permitan que 20 productores, 20 titulares de tierras, que como yo, por ejemplo, que tengo 20 anegadas, o 15 anegadas, 10 anegadas, que eso no es viable ahora mismo, pues que no hagamos una agrupación, nos juntemos a través de la cooperativa o a través de una empresa o un agricultor que haga una empresa, y a partir de ahí pues establecer tamaños de explotaciones de las 100 anegadas, que se pueden introducir tecnologías, introducir variedades, organizar la producción y conectarla con el mercado. Y eso es lo que va a permitir la ley, que permite y va a financiar también la ley.
Sí, mire, yo creo que el principal escollo está en no dejar el relevo, es decir, hay aún muchos propietarios que ahora, en este momento, ya están en el momento de su jubilación, que quieren seguir trabajando sus campos. ¿Esto no cree usted que es un escollo a la hora de dar el relevo y que no perdamos lo que es nuestra agricultura?
Claro, en primer lugar, ¿por qué los jóvenes no se incorporan en el campo, en nuestra agricultura? Pues fundamentalmente no se incorporan, no porque dicen que el agricultor, que trabajar en el campo es duro, todo trabajo es duro. No es por eso. El joven no se incorpora en la agricultura porque no le ve futuro. Un joven, no podemos pretender que un joven se instale en 15 anegadas, o en 10 anegadas, o en 20 anegadas, que trabaje para otras 15 o 20 y que esté siempre pensando que no va a sacar ningún jornal. Tenemos en cuenta que un joven, para poder vivir, necesita tener como mínimo la expectativa de tener un jornal digno y adecuado para su explotación. ¿Qué pasa? Pues que los que ya somos mayores, tenemos tierras, pues no queremos desengancharnos de ellas, pero tampoco facilitamos que los jóvenes se instalen. Por tanto, si no se instalan los jóvenes, pues al final los herederos de esas tierras, como no van a dedicarse a la agricultura, pues probablemente abandonarán, y al final lo que ocurrirá será que venderán las tierras, y eso es una pena.
Sí, mire, el problema no es que se vendan las tierras, sino que se dejen perder. Y donde más escollo veo es en la hora del relevo. Es decir, para rentabilizar lo que son las pequeñas parcelas, tienen que entrar en esta planificación. Y para entrar en esta planificación, hay que convencer primero es a estas personas que se resisten a dejar esa parcela. Hay que hacerles entender que la rentabilidad está en ese momento en el que deciden unirse para dejar un futuro y una cobertura a sus hijos, ¿no?
Efectivamente, ha hecho usted un análisis perfecto, y además se lo agradezco porque es un análisis perfecto. Efectivamente, si queremos que la agricultura valenciana siga siendo en el siglo XXI lo que fue en el siglo XX, tenemos que cambiar las estructuras y tenemos que mentalizarnos de que hay que dejar paso a que haya o bien jóvenes que se instalen, porque muchos de nuestros hijos no siguen, han estudiado, tienen otras profesiones y no se quieren dedicar a esto. Y entonces, como no se quieren dedicar a esto, pues hay que intentar que los que se quieran dedicar tengan la posibilidad de dedicarse. Yo tengo, bueno, mi mujer tiene 20 anegadas en su familia. Pues oye, 20 acciones. Se junta con las 20 del vecino de al lado, con las 30 del otro, que ninguno nos dedicamos a esto. Juntamos 200 anegadas y un joven agricultor se puede estar ahí y puede llevar eso, puede vivir él y puede hacer que mis hijos sigan siendo titulares de la explotación, que no tengan que venderla y que no les cueste dinero del bolsillo, y además generar actividad económica y mantener nuestra buena posición de agricultura. Y eso los mayores tenemos que darnos cuenta que tenemos que asumirlo y tenemos que apoyarlo. En el Parlamento Valenciano todos los grupos políticos, el 100% de los grupos políticos, votaron a favor de esa ley. Y tanto la Asociación de ABA como la FEPAC en Castellón, como la Unión de Yauraors, como las cooperativas, todas han apoyado esa ley porque ven que es el futuro para que nuestra agricultura se pueda mantener. Hace falta una reestructuración varietal, hace falta una reestructuración de las explotaciones para facilitar ese relevo generacional, porque no podemos exigir a los jóvenes que se instalen sin tener un futuro cierto.
En este caso, también es un buen momento, porque ahora, por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, por esta pandemia mundial, vamos a tener una ayuda europea para una transición ecológica que también nos situaría en un buen momento para ser competitivos en Europa. Porque si usted recuerda, hace un tiempo hicimos lo del riego por goteo, que no se terminó de hacer aquí en esta zona. Hubo empresas, o sea, y grandes empresarios en aquel momento que sí que apostaron y lo tienen hecho, pero hubo otros que no llegaron a cogerse al carro.
Bueno, en Villarreal, precisamente, hay bastante, la comunidad de regantes de Villarreal, en los distintos sectores, pues ha hecho bastante y se hizo un esfuerzo importante de modernización de regadío en los años en la primera década del siglo XXI. Sí. Se hizo un esfuerzo importante, pero sí, hay que avanzar más, porque lo que se hizo fue un esfuerzo importante en reducir el consumo de agua y pasar de riego en planta a riego localizado, pero no se hizo la reforma de estructuras. Sí. y ahora hay que hacerla.
Por eso...
Y la cooperativa y la comunidad de regantes son elementos fundamentales para que se haga la reforma de estructuras.
Sí, por eso ya le decía que sí está, o sea, aquí sí que se dieron muchos pasos en ese sentido. Todavía hay canalizaciones centrales que tienen que llegar a conectarse y además es un buen momento para exigir esas ayudas europeas y poder aún modernizar mucho más el campo y hacerlo competitivo. Yo en este sentido, mire, yo le digo porque viví un momento, no por medio mío, sino por medio de mis familiares, donde aquí se hizo una planificación para convertir todo lo que era la zona de Castellón en lo que usted mismo ahora está diciendo. En aquel momento hubieron empresarios que son también de cerámica que apostaron por esto, pero nos encontramos con el minifundista que, como tenía, pues por ejemplo, no sé, una parcelita pequeña donde él iba todos los domingos, o tenía el típico sitio donde cazaba, no se unió, ¿sabe? Y es ahora donde tenemos que ser conscientes. No sé si usted tendría algún mensaje para ellos.
Totalmente de acuerdo, es el momento. Estamos en la sociedad europea y mundial, y por otra valenciana, se ha dado cuenta con esta pandemia que hay que comer todos los días.
Exacto.
Y que para comer todos los días tiene que haber gente que haga la comida. Y la gente que hace la comida son los agricultores y los ganaderos. Por tanto, hace falta que haya agricultura y ganadería. Eso lo ha asumido claramente la Unión Europea y la sociedad. A partir de ahora, además, tenemos que asumir que tenemos que hacer esa producción respetuosa con el medio ambiente y una producción que se adapte a una transición ecológica y una transición y a un cambio climático muy importante. Por tanto, tenemos que introducir mucha tecnología. Y la tecnología hay que introducirla en explotaciones con viabilidad para poder planificar. No se trata de que la gente se le quite las tierras o venda las tierras. No. Se trata de que se gestionen las tierras de manera en común. Si hay muchos pequeños propietarios en Villarreal que tienen pequeñas parcelas, pues oye, que se unan esas pequeñas parcelas y gestionarlas a través de una entidad que puede ser la cooperativa, o puede ser la comunidad de regantes, o puede ser una propia sociedad que haga el conjunto de propietarios para que tengan lo que en su día los empresarios de la cerámica hicieron con grandes fincas. Pues se pueden hacer grandes fincas, pero de muchos propietarios. Que eso es lo que la ley más potencia y permite, porque si no, lo que ocurrirá será que nuestros herederos venderán las tierras, las abandonarán, las venderán, no servirá para nada, y entonces se harán grandes fincas, pero nuestros hijos y nietos ya no serán propietarios de nuestras tierras. Habrá otros que las tenga. Y es una pena que esa socialización del beneficio de la agricultura que hemos hecho durante el siglo XX, ahora se está convirtiendo en socializar las pérdidas de la agricultura. Y si no le damos la vuelta a eso, no tendremos futuro. Por lo tanto, yo lo que le doy es un mensaje de mucha esperanza, porque la agricultura valenciana tiene muchísimo futuro, pero también un mensaje de valentía a los que estamos rozando los 60 años y que tenemos que dejar paso a la modernidad en cuanto a las estructuras productivas de nuestra agricultura. Tenemos el mejor clima, tenemos la mejor situación, tenemos la mejor variedad, que es la Gramandures, la mejor mandarina del mundo. La tenemos aquí y nos falta organizarnos.
Creo que mejor no lo ha podido decir. Francisco Rodríguez Mulero, Paco Rodríguez, que es como lo conocen. Muchas gracias. Muchas gracias por haber intervenido. Secretario Autonómico de Agricultura, moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en Kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Bueno, i si algú pot pensar que així els nostres llauradors no són combatius, només que sentir esta musiqueta que tenim de fondo, que allà anem, no?, a la batalla. Avui tenim en nosaltres a Víctor Viciedo, president de Alim. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia a tota l'audiència.
Però també tenim a Santiago Albiol, que ell és un reconegut advocat, jo penso que a més de causes d'aquelles que són ben difícils de tirar avant, no?
Bon dia, pues possiblement, per la meva desgràcia, però bueno, això és com el dia d'Irreductibles Galos, no? Jo que llegia Asterix de xicotet, se me deia quedar la copla, no? I en fi, pues mira, a lluitar, però bueno, també David va guanyar a Goliat, no? Uh-huh. La meva vida, això quasi és un sino, però bueno, anem a veure si ho aconseguim.
Víctor, estem en aquell moment en el que ens diuen que sí que tindrem l'Anagyrus de lo Tococcus averiae.
Sí.
Protococcus averiae, que l'han tingut que portar d'Àfrica. En concret, este matí vostè m'enviava un retall d'un periòdic.
Sí.
Un dia que està la biòloga Antonio Soto ja la té a la càmera, però sí, diu més coses a més.
Sí,
a més, no?
Sí, efectivament. Antonia Soto és la científica que ha estat en Sud-àfrica estudiant a veure quin parasitoide podria portar cap a Espanya.
Uh-huh. I entonces, si le parece, decidir... es que me lo ha comentado al principio,
no,
Víctor Vigiedo.
Ha dit que si ho fem en valencià, és igual.
Seguimos con el idioma, sí, pues sí, adelante, sí, en valenciano.
Bueno, pues esta senyora, que és la que ha portat i ha estudiat uh-huh. el Anagyrus averiae, que és el parasitoide del Delotococcus averiae, uh-huh. pues lo que diu en l'article, que és un article firmat per Vicente Lladró, que és un periodista que parla principalment en les províncies d'agricultura i que uh-huh. jo invite a que llisgueu l'article, diu que bueno, pues que estan fent grans avanços, però que queda un llarg camí per recórrer hasta que el Anagyrus averiae siga una realitat i siga efectiu en el camp. Un llarg camí per recórrer significa que en març no serà una solució. Perquè, a més, estan, que és el que jo dia, perquè nosaltres ja te vaig dir que havíem estat parlant en científics i tècnics sobre el tema, i tots ens dient el mateix, de que, bueno, que estàvem fent proves, de que anem a veure si el Anagyrus averiae supera l'hivern, el nostre hivern, no el de Limpopo en Sud-àfrica, el clar, nostre hivern, i si supera també les altes temperatures, perquè ja n'ha mullat al principi de l'estiu, a veure si ha superat les altes temperatures de juliol i agost, que a lo millor tampoc ho ha superat. És dir, el bitxet s'està aclimatant. Entonces, dir els polítics, perquè estem parlant de Llanes, de Mulero, del ministre Planas, dir els polítics que assegurar que sí serà una solució en març, o que confien, jo també confie que el Villarreal guanya la Lliga, però a lo millor no la guanya, i tal. Uh-huh. O sea, confiar no és una certesa, i això uh-huh. és el que en la premsa estan posant ells. Confiamos que en marzo el Anagyrus averiae serà una realitat. En realitat, tot això és enganyamos.
Lo que va dir esta cadena
és jugar en els nostres diners.
Sí, lo que van dir esta cadena és que no eren proves, sinó que ja eren soltes i que hi haurien prous anagyrus per a combatre el que se diu el cotonet de Sud-àfrica.
Molt bé, per això invite a llegir l'article d'avui.
En cas de que vostès desconfien i ens deien, i si no li trasladem nosaltres al director territorial, si no tenim prou solta, no tenim prou insectes per a combatre esta plaga, ens deixarien utilitzar el pesticida? Ell va dir que la Comunitat Europea ho té prohibit, per tant ara sí que li preguntem a Santiago Albiol, l'abogat, quina defensa jurídica tenen els llauradors en este punt, en el punt en el que els deixen sense armes per a lluitar.
Bé, a mi m'agrada molt practicar, o sigui, ficar exemples, perquè si me fico jo a parlar de qüestions jurídiques, pues podríem començar a parlar en llatí i acabaríem no sé com. No, anem a veure, això és molt fàcil. Això és com si hi hagués una cura científicament provada contra el càncer, i vinguera un i diguera bueno, sí, està científicament provat que el càncer se cura subministrant aquest medicament, però fixe's vostè que té efectes adverts, té efectes secundaris, i escolta, li cau a vostre el monyo, vostè pues, està uns dies inapetent, hi ha alguns dies que té vòmits, hi ha altres dies que se'ls ha marejat, hi ha dies que li agradaria no alçar-se, i entonces, pues, nosaltres no podem permetir una cura efectiva al 100% contra el càncer, perquè, escolta, més vale muerta que senzilla, com va vostè perdre el pèl, més val que perga la vida. Si algú diguera això, vamos, jo crec que el correrien a gorraes directament, vol dir, més val que no ho diguera, jo, salvant les distàncies, perquè també estem parlant de vides, o sigui, estem parlant de que estem en una situació de risc que pot fer desaparèixer una activitat absolutament, per mi, vamos, a part que és una activitat primària per excel·lència, com és l'agricultura, perquè mire, en el món podrien haver els agricultors són imprescindibles, els abogats no, O sea, el món podria haver un món sense abogats, sense ningú problema, però no podria haver un món sense agricultors. Jo també, per sort de desgràcia, soc fill, net, revés net, bueno, tota la, es remunta tota la meva història a l'agricultura, jo he sigut agricultor, ho soc encara, soc propietari agrícola, i en fi, jo recordo, per exemple, l'època traumàtica que la gent de certa edat, ens en recordarem, de la tristesa, que en la pràctica suposava la desaparició de l'agricultura perquè matava els tarongers. En aquell moment, no són estos anys, al final van ser els propis agricultors, com sempre, per variar, qui va aconseguir salvar allò com? Simplement canviant els plantons i ficant peu tolerant i s'ha acabat. No va haver ajuda de les administracions, no va haver ajuda de res. Però, clar, és que estem parlant de fa 20, 30 anys darrere, 40 anys darrere. Ara, sí, per xupar del bote, tot el món és bo. Així, especialistes que no han agarrat un lligons en la seva vida, ho darà d'un altre. Jo, per sort o per desgràcia, si estic fart d'algo, agarrar lligons. Hasta certa edat. Mm. És canviar el lligó per la pluma, i no sé si així guanyen o perden. Però tinc aquesta sensibilitat. Entonces, anant a la pregunta i no esquivant-la. Què pot fer un agricultor per defendre la seva vida?
Gràcies per allò de la pregunta, anar a la pregunta no esquivant-la, perquè hi ha gent que és experta en esquivar les preguntes.
Sí,
però en aquest cas vostè ha donat en el clau.
És que, Susana, a vosaltres així me pareix que així calenten molt caire els polítics, no? I clar, vosaltres quan viuen en un context, en un microclima determinat, doncs diu, jo és que només conegui això, és que només parlen això, però n'hi ha vida més allà de la política.
És que hi ha que contestar a la pregunta.
I n'hi ha vida més allà d'aquests entorns, que són prou, en fi, perniciosos. El que pot fer un llaurador, en definitiva, és defendre's. Mire, Susana, un abogat no és res, és un instrument. L'abogat, a vegades la gent, la gran manera, no és que està abogat, perdone, és que està abogat és l'instrument del client. I jo avui puc ser abogat teu i demà puc ser abogat de l'altre. Per què? Perquè som un mercenari. Defenc el que se... Ara, hi ha defenses que són més agradables que altres. Jo, com no tinc que estar agraïda a Víctor i a l'associació, a la que també pertenece al meu germà, pertenece jo mateixa, vol dir, i soc llaurador i me sent aixina, pues, escolta, és com el meu cid. Què bon siervo seria si tuviera bon senyor? I en este cas tinc bon senyor, pues no puc estar més content. I ara no la pregunta. El que té que fer un llaurador és defendre's. L'abogat no és més que l'aixa. O sigui, si l'abogat vol anar a raure, pues, clar, necessitarà l'aixa per raure, però té que voler anar a raure. El llaurador té que voler defensar-se. I l'instrument és la llei, i el que coneix aquesta llei, o hauria de conèixer-la, són els advocats. Jo, a Víctor, que m'ha fet proposar el tema, i m'ho va explicar, perquè és un doctor en la matèria, perquè sap, i només hi ha que sentir-lo, però la qüestió és, Víctor, però a veure, això que pot ser tan greu, que pot acabar inclús totalment, perquè és perniciós, pot acabar directament en l'agricultura.
Però un tant en l'ecosistema que tenim, així a la província,
bueno,
ojo,
Bueno, s'ha acabat, o sigui, ja que vinguin les pobles ecologistes i que planten garroferes, no sé, però tindran que plantar-les. De fet, jo crec que el taronger és un arbre, per damunt de tot, i a més, clar, tradicional. Però bueno, això pot suposar acabar en l'agricultura. I li vaig preguntar a Víctor, des del meu desconeixement sobre la matèria, i més val que siga sense saber de l'assumpte, perquè serà que si no tinc que preocupar és perquè no tenim el problema. Però potser quan me tinc que preocupar serà massa tard. Víctor, per això n'hi ha una defensa efectiva? O sigui, n'hi ha algun tipus de tractament efectiu o mitjanament efectiu? O que mos dona esperança? I diu, sí, n'hi ha un producte d'estos que a mi se me trava la llengua si tinguera que repetir, que és eficient al 100%. Sí o no?
Sí, sí.
Perquè jo pregunto, no sé.
El que s'ha vingut gastant és d'ara.
Sí, el que s'ha
I això, se gasta algun puesto? Diu, sí, se gastava habitualment, era des que més se gastava de més, s'ha prohibit, però d'una moratòria, per exemple, vas dir, Víctor,
sí,
en Itàlia.
Sí, una moratòria en Itàlia que s'ha concedida.
Vale, però en Espanya no.
Però en Espanya
no. I jo ara me pregunto, i per què els nostres, perquè no, jo estic segur que els agricultors espanyols som igual que els agricultors italians, estem en igualtat de drets, és que no són iguals, són els polítics. I per què matos tenen que tenir pitjors polítics que els italians, que aquí per almenys defenen els seus, el seu? Per què matros tenim uns polítics, però, bueno, això és públic i notori, lo que és, mira, en dret diem, el que és públic i notori no necessita prova. Pues bueno, de cada polític listo que jo trobe i mitjanament honraet, n'hi haurà multitud que no ho siguin. I així hi ha una inversió de la càrrega de la prova. Per què? Perquè cobren. Així que vinguen així, que traguen el títol, n'hi ha alguns que tenen, l'únic que tenen són etiquetes de dins del mono que se les marquen. Pues que demostren qui són. Així hi ha una inversió de la càrrega de la prova. Així tota la societat sap que el polític és un perill. I el polític és el primer problema, i en aquest cas és evident. O sigui, per què vostès són més burros que els polítics italians?
Sí,
que es falta una cama, es falta un braç, es falten neurones.
Li puc contestar, en este cas li vam preguntar a la directora territorial i ell es va dir, que sí que l'havien deixat i se temps, perquè ixa fruita se consumiria abans de que entrara en vigor la prohibició, que era quan acabara l'estiu. Per tant, ells van tindre ixe marge, però que després la Comunitat Europea no es deixaria i a tornar a...
O sigui, vol dir que no hi ha disposicions per fer moratòries davant d'una emergència com esta?
Sí.
Mire, la llei no la faig jo, ni la fa Víctor, ni la fa vostè. la fa ixe mateix que piua, o els seus superiors. Vull dir, si els entenem, les lleis, a vegades a mi ven al despatx i diuen, és que esta llei, dic, no, si jo ja sé que és injusta i el jutge també ho sap. Vull dir, però és que la llei no la fem els abogats i no la fan els jutges. Els jutges moltes vegades, els abogats, en tapar-nos el nas, tenen que aplicar la llei. La llei la fan els polítics en el Parlament.
Sí, en este cas el que demanaven els agricultors és que en aquest període de temps, març, abril i maig, es deixaren gastar el
cloropirifos i metilcloropirifos,
només hi sos tres mesos per a poder salvar la collita de la temporada que ve. Entonces, nosaltres el que li preguntem a vostè com a abogada és si en cas de que no tinguen aquest insecte que diuen que serà tan efectiu i que acabarà en el cotonet, ells tenen una defensa jurídica a l'hora de que es deixen gastar ixe pesticida, si podrien tindre aquesta defensa.
Ho acabo d'explicar, vol dir, el que fa la llei és el polític, i el que no podes dir, mire, és que la llei no mos deixa, pues si que li pregunten, escolta, per què fa la llei?
Sí, això és el que la llei no mos deixa, ni han arguments jurídics que poden pressionar el polític perquè doni una moratòria en el temps.
Anem a veure, si n'hi ha, en principi, dos maneres de confrontar això en juzgats, en tribunals, en defensa del dret. Una és la que on estiga feta la malesa, o sigui, que és demanar indemnitzacions.
Sí, però enguany ja tenim l'almalesa feta, no, Víctor?
Sí, hi ha una proporció alta de
gent. I el que vindrà. Vol dir, però sí, hi ha un remei jurídic, un remei, que no és un remei.
És que al final jo crec que els polítics quan tenen... O sigui, anem a veure. Quan l'administració pública és denunciada i té que pagar... És a dir, si té una multa és quan d'alguna manera s'hi rectifica una actuació que està mal feta, no? Per tant, això és el que li pregunte. Podrien arribar a tindre una compensació econòmica?
Estic dient que hi ha dos vies jurídiques. Vaja. Una és una vegada estigui feta la malesa, produïda el dany, demanar una indemnització. Curiosament, les lleis contencioses administratives d'aquest país són molt interessants. T'estan dient que és indemnitzable qualsevol perjudici que se cause per una acció o inacció de l'administració sense necessitat de culpa. Pareix que estigui fet per això. Pareix que estigui fet això. Però entonces, així, però a mi no me pareix una bona solució. N'hi haurà que fer-ho, no n'hi ha més remei. Si no actuen, n'hi haurà que actuar i n'hi haurà que ser indemnitzat. Entonces estarem parlant, potser, depèn de la malesa d'on arriba, pues, d'un milió d'euros o de 10.000 milions d'euros. Simplement, per això estan les associacions, com la de Víctor i suposa que alguna més n'hi haurà rodant, que n'hi hauria que unir-se i en cada poble dirà, a veure, afectats, emitir uns pèrits, fer els certificats, oportuns, les pericials oportunes, presentar-les en juzgat i ja veuríem de quan estem parlant. I això, per desgràcia, per mi no és la més efectiva, perquè això és una vegada està feta la malesa. Per mi la més efectiva seria la que, de veritat, la que s'agrada als polítics. I la que s'agrada, no té ser la ironia, perquè la ràdio diuen que no se nota la ironia, no? Pues en este cas, sigui irònicament, quan dic que s'agrada als polítics. És dir, mire, vostè, si no està fent la seva feina, és conscient de lo que no està fent, que no l'està fent, i a més no l'està fent de forma burda i notòria, això té una traducció en dret penal, que se diu prevaricació. I que pot ser per acció o per omissió. Entonces, si vostè està advertit, ho sap, i així, tenint una solució efectiva, no l'aplica i se tiren la pilota a nosaltres, jo l'únic que necessito són noms. Noms. A veure, qui és el responsable d'això? Per què vostè no ho ha fet? I totes aquestes botilleres o no botilleres o arguments gandulecoents i tirant-se la pilota d'uns altres, pues lo millor és que li pot fer és explicar a un jutge. Jo l'únic que necessito són indicis clars de criminalitat. Jo i el jutge, òbviament. Clar. Jo per presentar una querella, tinc que presentar-la d'una manera no temerària. Llavors necessita un indici mínim de criminalitat, que també el necessita del jutge, i en última instància només hi haurà una condena penal en el cas de que se prove complidament, en proves de càrrec, la culpabilitat. Però pots començar, el que fa falta és un indici. La pregunta que jo llance, és un indici suficient de criminalitat d'algú que té l'obligació de protegir els agricultors, perquè per això està cobrant tots els dies, i té medides per fer-ho, i té instruments per fer-ho, no ho fa, i m'adona vol que sigui per acció que per omissió i està causant un gravíssim perjudici a un element primari i fonamental, així que és l'agricultura, sí o no? Que conteste la gent, que contesten ells mateixa. Entonces, el millor que poden fer és anar i explicar-li al jutge. I si el jutge veu que són innocents, virginals, i que porten així la toga blanca de la innocència, pues, ben segur que serà absolt, inclús seran arxivats les actuacions,
en este cas...
però si no, pues, han de donar resposta a lo que és propi del seu ofici, que dir, escolta, vostè està fent bé o està fent malament, i això que està fent vostè està fent mal, no només perquè és tonto, sinó perquè a més té mala fe vostè o té en definitiva dolo. Això són les preguntes que hi ha que plantejar-se. Jo crec que els polítics han d'estar així per servir a la ciutadania i no al revés. Entonces, si no són capaços de servir a la ciutadania en un problema tan greu com és este, pues, bueno, tindran que donar explicacions, ja està. Lo fàcil que seria fer la faena, fer les coses ben fetes i ja està. No és tan difícil.
Susana, jo volia añadir una cosa. Clar, tu has dit que ella ha dit crec que era Llanes, va dir de que en Itàlia s'ha aconseguit perquè resulta que estaven dins del plazo i tal. Anem a veure, el plazo del clorpirifos se va acabar concretament en abril. Tota moratòria posterior són decisions polítiques. Les decisions polítiques no són lleis, se poden agarrar sempre. La moratòria se pot donar sempre. En el cas d'Itàlia se va donar per la fruta d'os. El clorpirifos i metilclorpirifos són insecticides de contacte, lo qual suposa que el residu se queda en la pell. Tu te pots menjar el raïm en pell, te pots menjar qualsevol fruta d'os en pell, però no te menges mai la taronja en pell. Luego, n'hi haven molts més motius per haver prorrogat en els cítrics com a decisió política, perquè són decisions polítiques, ahí no n'hi ha res de legal, és una decisió política de prohibir i no donar la moratòria del clorpirifo i metilclorpirifos, luego todo lo demás són romansos, no se poden amparar en que la Unió Europea ho ha prohibit, per algo estan ells, per pressionar la Unió Europea perquè no ho prohibisca o perquè doni la moratòria. I no ho han demanat. Entonces això és molt grave, perquè sí, a més ni siquiera li han demanat a la Unió Europea que siga plaga de quarantena d'acord a lo que diu la Llei de Sanitat Vegetal, que és quan una plaga te ve de fora i té conseqüències graves. Pues ells s'han llevat les mans i ni siquiera han demanat que siga plaga de quarantena ni plaga d'utilitat pública que ens portaria a tindre indemnitzacions directes.
Això també seria d'alguna manera... Se podria argumentar a l'hora de protegir a l'agricultor, de dir que no s'ha defès a l'agricultor?
Ho està argumentant, Víctor, perfectament. El que està dient és exactament el que hi ha que fer. Vull dir, escolta, vostè no ha fet el que tenia que fer. A què espera? No és que ha passat el plaç. Clar que ha passat el plaç, està tocant el nas en casa. Vol dir, escolta, això té conseqüències, ho hauria de tindre-les. Saps si la qüestió bàsica és, mira, si no hi ha problema, no hi haurà, si no hi ha problema, no hi haurà acció. Que facin la seva feina, que ho solucionen. Sabem que hi ha una possibilitat directa, que a més no tenim el perquè de saber-ho. Víctor és una eminència en això, però per què tindrà que saber-ho?
Sí, mire,
el que ha de fer és exigir als que tenen que actuar, cobren, que arreglen este desaguisau, que pareixer que té fàcil solució immediata. I sí, després sí. Ja que investiguin el que vulguin, mire, els experiments amb les coses del comer gaseosa. Però no, tots així volen que experimentem en el nostre patrimoni. Bueno, pues a la millor de conseqüència, depèn d'ells.
Sí, però entén, Roger Llanes, que diu que ell sí que ho ha demanat, ara mos argumentava això, Víctor, i claro, vostè, Santiago, me diu a mi que Víctor és una eminència en quant a saber este tipus de coses i poder argumentar-les, clar. Nosaltres l'entenem i sabem que és una injustícia que mos tiren a terra en tota la província de Castelló tot el que tenim i tot el que han fet els nostres pares. Però jo la pregunta que li faig a vostè és, això davant d'un jutge és un bon argument? Se pot argumentar?
Li acaba de dir antes que tenim dues accions possibles. Una acció reclamatòria de quantitats, que és contenció administrativa, reclamació de danys, contra l'administració pública, que ahí tenen que demostrar-se el dany i, per tant, que està feta la malesa. I després hi ha una, que per mi és la més interessant, que és la via penal, demanant conseqüències penals a una actuació de gent que se dedica a, en definitiva, delinquir, a no fer la seva feina fent-ho de forma temerària i maliciosa. Sabem que hi ha una fàcil solució i quan les explicacions no s'entenen, Víctor no les entén, i jo en principi me sorprenen encara que estigui més ficat en això, jo soc més processalista en aquest sentit. Per això dic que és una eminència, jo crec que tindrà que entrar en matèria i probablement aportar unes pericials i aportar gent que sàpia, perquè jo sé de dir-ho justet, però no sé de qüestions fitosanitàries.
No, jo tampoc.
Bueno, però estàs,
però per informar per poder.
Però per és lògic, però si el que tot el món té clar i ningú dubta és que hi ha un tractament efectiu al 100% per això i que si no s'efica és perquè problemes, que a més, que també és la pregunta és la següent, li comentava antes baix, estaven comentant amb Víctor, li dic, mira Víctor, jo que no sé si és que sóc mal pensat, però un producte que no té tractament assegurat, que va la cosa per damunt, i me dia, sí, és d'una gran multinacional que és poc eficient i molt tòxic. Però com és d'una gran multinacional, que es comença per B i acaba per R, i això sí, tenen lobbies de pressió, grans farmacèutiques, claro, com no m'anà si ja tindré comprat a mi Parlament Europeu, si fa falta. I això sí, i l'altre, jo no ho sabia, m'ho acaba de descobrir bé, i dic, escolta, jo és una intuïció que tinc, i això que tu dius que és l'eficient al 100%, o que diuen els tècnics que és l'eficient al 100%, i això té alguna patent? I això hi ha alguna empresa que es comença per B i acaba per R que tingui alguna patent? Diu, no, i això és genèric, i això és fer una fórmula, un químic, i te la pot vendre qualsevol empresa de fitosanitaris i se'ns acabó. Dic, Dic, pues, escolta, soc mal pensat, però a vegades ser mal pensat, ojos que no ven, no? Entonces, claro, n'hi ha coses que n'hi ha que ampliar-les i n'hi ha que abundar, però que a mi, a bote pronto, me criden l'atenció. Dic, i així, per què? Per què l'interès és protegir a multinacionals? Per què l'interès és protegir a lobbies? Per què l'interès és dir, és que no se pot, és que no se pot, és que no se pot, quan l'únic interès tindria que ser defensar de manera efectiva els interessos dels que t'estan votant?
Sí,
o dels teus ciutadans, vol dir, això és la pregunta que ja me faig i m'agradaria que algú la contestara, jo no puc contestar-la.
És que a més entre els arguments que gasten els polítics te diuen que el clorpirifos i metilclorpirifos són els elements que més residus deixen en la fruta, clar, és el més utilitzat, però nosaltres ara este any que no l'hem gastat, hem tingut que gastar ixe producte que és de la Bayer i que és categoria 1A, és dir, és altament tòxic, mentre que el clorpirifos és moderadament tòxic, és dir, això ho diu l'EPA. L'EPA, que és on se registren els fitosanitaris, te diu que és moderadament tòxic.
Això també és un argument,
els polítics,
no?
Els polítics t'estan dient, els polítics estan dient que és molt tòxic i que a més és el que més residus té. A veure, és que a partir d'ara que es prohibidixe tindrem residus dins de la taronja més tòxics, saps? Perquè has prohibit algo que se quedava en la pell i era menys tòxic.
Anem a veure, més fàcil, dit d'una altra manera. Un producte eficient 100% contra el càncer. Prohibit, perquè els efectes secundaris són terrorífics. Però anem a admitir això, que no té efectes provats, que ja veurem que els efectes perniciosos secundaris són 3 vegades més forts, saps? Però això sí que anem a permetir-lo. I llavors la pregunta és, i per què?
Correcte.
L'únic que jo veig ara és que este és lliure, està en el lliure mercat, com si fos l'ibuprofeno o una cosa d'aquestes. I l'altre no. L'altre resulta que té una patent, una multinacional,
que
cobra una pastera per això, que a més és més tòxic i és menys eficient.
Ahí
n'hi haurien responsabilitats? Ahí se n'anirà a la presó hasta la punta hora.
Però ahí també tenen algo on poder agarrar-se. Clar, el problema que tenen els llauradors és això, o les persones interessades en poder traure la collita l'any que ve, que només volen això. Poder tindre la collita l'any que ve, és que és brutal tot això. És també un argument que se pot gastar, és dir, clar, quan sentim que un advocat ens diu totes aquestes coses, pareix que no tenim la sensació de que estem dient coses que no són, no, Víctor?
Sí, correcte, anem a veure.
Perquè l'advocat diu, és que li ho està argumentant, clar, però mire, sap el que passa? Que hasta que no mos ho diu un advocat no mos ho creem.
Pues l'advocat el que diu és que el sentit comú, que a vegades és el menys comú dels sentits, en este cas està a favor dels llauradors i l'està explicant Víctor,
però
perquè tenen que renegar del sentit comú. Que va ser bé un xupatintes a contar pel·lícules, a tirar balons fora i, ai, com porta corbata i parla d'esta manera, doncs mos ho tindrem que creure perquè aquest tros de llaurador que sabrà, però aquest tros de llaurador és el que millor està mobilitzant l'activitat primària que darrere d'això ve tot el demés. I encara que sigui per respecte als nostres pares, als nostres abuelos, si no volem respectar-nos a nosaltres mateixos,
claro,
i a la nostra pròpia terra. A l'ecologia autèntica, que l'ecologia autèntica és la de l'agricultor,
sí,
no és la del dominguero que se'n va a veure volar àguiles.
El tema és que efectivament jo me puc llegir la llei de sanitat vegetal i traure les meves conclusions, però aquestes conclusions podrien ser errònies. En canvi, un abogat que entén perfectament tota la terminologia jurídica, pues ahí té clar què és el que diu i té clar quines són les negligències en seguida que han pogut fer els nostres polítics. Negligències que poden tindre o no responsabilitats penals, i això ho sabe ell, no jo. Jo només sé que estem ante una injustícia i ante un postureo que no pare de dir-ho, un postureo ecologista. Perquè el postureo ecologista, que a més és més grave, perquè estem parlant de que en Europa s'està apostant per un projecte que se diu de la granja a la mesa, que consta de lo mateix, prohibir el 50% dels fitosanitaris. Per favor, no prohibisques, dona'm solucions, investiga en I+D, i quan tingues la solució, no te preocupes que jo ja migraré a ella, perquè jo no tinc ningú interès per gastar fitosanitaris, me costen diners i riesgo per la meva salut. Entonces ja migraré jo, tu dona'm solucions, no me prohibisques. Què vol dir això de prohibir un 50% dels fitosanitaris? I els altres 50% que se queda, qui són? Els que diu Santiago, els de Bayer, els de Monsanto, els de DuPont, Anem a veure.
En este cas, l'abogat no havia dit els noms, no sabem per què, però bueno, vostè ens ha dit que està una miqueta més fosat. Santiago, una pregunta. I la responsabilitat de que ha contagiat els nostres arbres el no haver articulat bé la llei per a l'entrada d'aquests productes, ahir no podem demanar responsabilitats.
És que és un tot. És que, clar, és el que està passant ara. Perquè ha passat, és que és el mateix, és una negligència que podria ser negligència criminal, i només si ho vèrem, de moment n'hi ha que estudiar-ho, però en fi, cada dia que passa més criminals, perquè això és un delicte que va creixent. Vull dir, ui, és que jo no sabia res, és que això és nou, és la primera vegada. Pot ser, però quan ja estàs avisat, quan t'estan avisant, t'ho estan dient, i tu, no, i seguisses la mateixa, i tanques els ulls, escolta, tanca els ulls quan te vagis a casa i te jubiles, però mentre tu t'estigues cobrant per vigilar i per tenir els ulls oberts, no els pots tancar.
Perquè és algo que ens ha vingut
per no... Òbviament, però no. Imagina't vostè, tot això, damunt no és nostre, mos entren així, per què? Perquè tot el que estan fent a l'agricultura d'ací, que ens estan obligant a coses que poden acabar, de fet, estan acabant en l'agricultura, resulta que tot el que tu te prohibeixen li ho estan permitint a el que ve de fora.
Correcte.
O sigui, que ve de fora. I te ho entra, no hi ha ningú control, no hi ha ningú... Mira, jo, que tinc una edat...
En teoria tindrien que tindre un control, però el control que s'ha fet no s'ha fet de forma rigorosa, per lo tant...
I això no té una responsabilitat, entonces...
Claro, o sigui,
si en teoria tindria que haver un control i no s'ha fet d'aquest control que teòricament tindria que fer-se, què ha passat ahí? Com a mínim una negligència, no?
Que és el que ens demanen a nosaltres per a poder exportar el nostre producte.
No, clar, però sí, que sí, així que entren el que vulguin i després matos mos, perquè hi ha unes normes ferres que els demés es deixarem estar. Això, doncs, matarà bogeria. Jo també li comentava a Víctor l'altre dia que dic, mira, jo me'n recordo que tinc una edat i dic, tu saps que hi ha uns bomberos ahí entre Castelló i Villarreal, que hi ha un par de bomberos?
Sí,
I
sí.
Víctor, tu saps que era això antes? Dic, no, jo, ja, Víctor és un xiquet.
No.
I li dic, mira, ahí estava la inspecció provincial de taronges de tota la vida. I ahí, tots els camions, tots, estem parlant de fa 30, 40 anys, vol dir, que no hi ha que inventar res, ja estava inventat. La qüestió és que, com no interessava la inspecció, la van llevar perquè puguen fer tots els xanxullos que vulguin i tots els interessos entre de lobbies i d'uns i d'altres. Però allà estava la inspecció, així, no en la província, en tota la regió. No hi havia un camió de taronges que no passara per la inspecció, camió per camió. I hi havia uns inspectors, funcionaris públics, que miraven i diuen, a veure, està en el punt de maduració, té el calibre que té, no té cap enfermetat, si té ramet no té serpeta, no té l'altre, o sigui, que està tractat en condicions, i si el camió no ho tenia, no hi havia. I això era bo per tots, per què? Perquè ens assegurava que la millor taronja del món que se consumia a Europa era l'espanyola, entre altres coses perquè hi havia una vigilància, una inspecció. Tots vivim en això, tots contents. I tots rics. Venent la taronja a 1.000 pessetes de l'època a la roba, a 1.200, inclús a 1.500 eren avelates. Saps? Sabeu com està la taronja? I si m'ho anem a quilos, a 20 duros el quilo, inclús a 150 pessetes el quilo. A dir, passem-nos a euros. Jo parlo en pessetes perquè era l'època d'esplendor. N'hi havia persones que venien la producció de 10 faneques i podien comprar-se un piso.
Sí, sí.
O sea, i estic parlant de fa 30 anys. A dir, acabem una dama darrere. I per què? I on està? O sea, i se plusvalia, ja que ara que està tan ple de comunistes i s'agrada tant parlar de qüestions marxistes, en l'únic que jo estic d'acord amb els marxistes és en el plusvalia. La producció n'hi ha, ho produeix el que produeix i el que hi ha a veure és qui s'endú aquesta producció. És a dir, al final estem igual, qui s'està enduant això, qui s'està enduant la plusvalia? Pues no sé, si és d'egipcis, és d'Israel, és de Marruecos, que no complixen ninguna medida, ja no fitosanitària, no? Probablement tenen en situació d'esclavitud real els treballadors, sense seguretat social, sense absolutament res. I matros diem, bueno, però com a Alemanya es pot vendre els Mercedes, es pot vendre neveres, aquells, i Espanya és un país que està allà al sur, que és igual que aquells, doncs pues matros vendrem Mercedes i neveres i matros permetirem que ens porten les tomaques i les taronges, que al fi i al cap matros no les fem.
Entonces,
clar, és una qüestió que quasi estructural. Però per què? Perquè si el polític el que li interessa és cobrar el sou, tirar-se-la a la pera, anar en corbata i soltar dos frases grandiloquents i alguna vegada han de recordar-se cada 4 anys que el tenen que votar i té que fer alguna promesa i hasta aquí hemos llegado. I ja està. Això no és la societat real.
Entonces, aplegats a este punt, que ara imagines la quantitat de gent que està sentint-nos, estará contenta, sabrá, a ver con lo que decimos, se habrán venido arriba. Abogado, que en este punto en el que nos trobem, sí hi ha una defensa real del problema que tenim.
I l'estic dient, hi ha una defensa directa sobre el mal que ja està causat i d'avui, per supòs el que s'anirà causant en més motiu, perquè més advertències n'hi hauran, i després la part que probablement més puga picar a les persones i que va dependre en gran medida d'ells. Jo no aconsello ficar una querella demà. Però jo aconsello ficar-la si seguissin prenent el pèl. Perquè, a més, és la qüestió bàsica. La pràctica és que tu ho saps, ho veus.
I seguir prenent el pèl en aquest moment, per a vostè si tinguera...
No, seguint prenent el pèl és incorrent en l'il·lícit penal. Vol dir, seguint en adoptant una decisió injusta, a sabenda, bé per acció, o no fer-les que tenia que fer, entonces per omissió, i que és absolutament injusta, sap que és injusta, i, a més, és burdament injusta, clarament injusta. Això, per això no fa falta ser jutge, és del sentit comú. Això que estan fent és injust o no és injust? Prohibir el tractament efectiu És injust o no és injust?
Ara ja ho hem sentit, Víctor. Acabem de sentir que sí, que hi ha una via. Ara, vostè
dos?
Que és president...
Sí, bueno, nosaltres estem en contacte amb ell precisament per veure què és el que fem. Ell de moment ens està aconsellant de que anem enviant escrits a l'administració i que ells vagin responent, per exemple, per què no s'ha declarat plaga de quarantena, pues, per què no s'ha demanat a Europa que se doni la moratòria, seguir demanant esa moratòria, perquè és que és una decisió política, és que allí diguen
però lo que
sí,
jo, que jo me referís, Víctor, o sea,
no se tracta de tancar-se en banda els polítics, o sea, que això no és res que vagi a missa.
Però m'ha plegat un punt, perdó, m'ha plegat un punt que ho teniu tot clar, hasta quan van a seguir vostès deixant que els prenguin el pèl?
No, nosaltres no anem a deixar que ens prenguin el pèl. El que està clar és que si mentre no tinguem la garantia absoluta de que podem guanyar, nosaltres anem a ser prudents.
I estan esperant a tindre aquesta garantia absoluta, esperant
que... Si jo tinc que donar la garantia a un client absoluta de guanyar un play, seré jo qui l'ha.
Pues a lo millor m'ha expressat mal. Lo que està clar és que tenim que tindre proves. Després veurem aquesta garantia absoluta si és o no és. Però de moment tenim que tindre aquestes proves. Aquestes proves, avui dia proves? Estan donant-les ja, perquè ara mateix tenim una senyora que és científica que està dient-nos que no n'hi ha garantia de tindre la
ni siquiera que passi l'hivern. Antonia Soto duda que passi l'hivern.
Correcte.
I han anat a Àfrica, l'han agarrat... I té les dudes de que este insecte s'aclimate.
Que s'adapte, que s'aclimate. És dir, que estem provant-ho. Entonces, mentre no n'hi hagi certesa absoluta de que l'Anagyrus aberiae té que controlar la plaga, conforme la cala va controlar la mosca blanca, mentre no vegem que el cotonet estiga desaparegut gràcies a l'Anagyrus aberiae, mos tenen que donar una solució. No pot ser que estiguem esperant a veure si serà veritat o no serà veritat, si tengo la certeza o dejo de tener la certeza.
Per tant, hauran de prendre mesures antes
clar
de
que
saber...
Clar que tenen que donar-nos esa solució ja. Sí. I a partir d'ahí, coordinar en nosaltres on s'amolla l'Anagyrus, on no s'amolla, que és el que fem tal, perquè està clar que a mi també Santiago me diu que l'últim és anar a una solució judicial. Lo millor és plegar acords en ells, a seguir pressionant i posar-los.
Sí, però en l'assessorament jurídic, quan vostè parla en un polític com està assessorat jurídicament, com que té més raons al seu costat, li ho dic per experiència
pròpia. És que per començar han sigut tan listos i tan sinvergüences, anem a posar la paraula sinvergüenza per davant, de no declarar algo que és tan evident, plaga de quarantena. Entonces, ells ara mateix ja no tenen ninguna responsabilitat de lo que posa la Llei de Sanitat Vegetal, perquè no és una plaga de quarantena. Quan no n'hi ha ningun exemple més clar d'una plaga de quarantena, mos ve de fora i té unes implicacions econòmiques i medioambientals molt greus.
Víctor, jo em penso que ho ha dit claret. Esperem a veure, pense que no s'esperaran molt de temps, i que Santiago Albiol, pues ja li ho he dit al començar, són aquelles causes que agarra, que jo me penso que al final és que li agraen. És dir, vostè ha nascut en aquesta forma de ser i serà sempre així.
La diferència, perdó per la brutalitat, però la diferència, sap vostè quina és la diferència entre un masoquista i un imbècil?
No, però il·lustrem.
Que el masoquista alegra.
Santiago Albiol, advocat, moltes gràcies i molt bon dia.
A vostès.
Víctor Viciedo, president de Alip, moltes gràcies i molt bon dia per haver estat així.
Molt bon dia, Susana.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad. Con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I ara, com bé sabem vostès, així a la població de Villarreal estaríem disfrutant d'aquestes festes patronals que enguany, per la situació especial que tenim de la pandèmia, són unes festes, però aquestes festes només se fan actes religiosos. Però per parlar de com ha estat este cap de setmana anem a parlar amb el comissari principal jefe José Ramón Nieto de Villarreal. Molt bon dia, José Ramón.
Bon dia.
Mire, José Ramón, la primera duda que le voy a plantear ahora es, porque nos han llamado, nos han enviado mensajes, esta noche que se celebraría la noche de la chulla, y la pregunta es, ¿esta noche a nivel familiar, familias hablo, pueden salir a la calle a hacerse la chulla?
Pues la contestación es que no, es decir, hay que tener claro que se han suspendido las fiestas patronales, excepto los actos religiosos, lo que fue la bajada de la Virgen, ayer la misa y una procesión claustral, y luego la subida de la Virgen, ¿verdad? Pero todos los demás actos quedan suspendidos, es decir, lo que es la chulla, queremos recordar que desde el policía local no se puede hacer fuego en la calle, no se puede sacar mesa a la vía pública, pero cuando son fiestas patronales se autoriza, se cortan diferentes accesos, se cortan vías, pero en el día de hoy sí que es importante tener en cuenta eso, es decir, se han suspendido las fiestas, la gente en su casa sí que se puede comer la chulla, pero es importante recordar que no pueden hacer fuego en la vía pública ni tampoco ocupar la vía pública, porque se mantiene la ordenanza de conveniencia ciudadana, se mantiene las normas hasta que rigen normalmente, igual que quiero aprovechar también que hay un decreto de la alcaldía, una resolución de finales de agosto, por el cual se decreta la suspensión temporal de la opción de las peñas, es decir, los casales y peñas, se ha quedado una suspensión temporal recordando de que no se deben de reunir la gente en las peñas, es decir, se ha hecho esto para, igual que pasó en las otras fiestas eran diferentes, en esta la gente está en la calle, pero que sepamos que no se puede utilizar ni los casales ni tampoco se puede el día de la chulla, que es uno de los días más conocidos que más se celebra dentro de las fiestas patronales. Es una pena, pero ojalá que en las próximas fiestas ya podamos, pero no se puede hacer fuego y no se debe tampoco de montar mesas en la vía pública.
Con lo cual esta noche van a tener que estar desde, bueno, casi por la tarde, a partir de las 7 de la tarde van a tener que estar patrullando por toda la ciudad a ver si se están cumpliendo las normas, ¿no?
Sí, así es, además siempre partimos de recordar a los vecinos y a todas las vecinas cómo está. Entonces, en este caso, nos van a llamar bastante gente a partir de esta tarde, aquí a 0:22, uh-huh. No recuerdo que nos pueden llamar a cualquier hora, y se les va y cualquier duda que tengan, que nos llamen y se les va a indicar. Si una patrulla observa que están haciendo fuego, se les tiene que decir que lo deben de paralizar, limpiar y, por supuesto, dejar y no hacerlo. Si se diera el caso que alguien incumple, tal, pues se le denunciaría, incluso si hace falta, se actuaría de otra forma, pero que se les va a recordar siempre desde el punto de vista de las normas. Que están sacando mis salidas, tienen que ser conocidos que no se puede salir. Entonces, sí que hay que recordar que los bares tienen su horario, tienen sus terrazas autorizadas, pero afuera de lo que son los locales de restauración no se puede montar mesas. Y es un poco, incluso y también los locales, hay que recordar que los locales tampoco pueden montar fuego, hacer fuego en la vía pública para hacer la chulla, ¿vale? Entonces, sí que es un día raro, pero tenemos que recordar que sobre todo se trata de evitar más masificación de personas en la calle y sobre todo evitar muchos contactos. Hoy ha empezado el colegio, que esperemos que todo vaya bien, y se trata de ponernos normas y ver cómo evoluciona y hasta que estas normas se puedan modificar. Pero a fecha de hoy ha publicado también la Consellería la prórroga de 21 días más, las medidas que había, incluso a las zonas de juego, a partir de mañana martes, a 0 entra en vigor, y vamos a tener esa prórroga de esas normas limitativas de la Consellería de Sanidad 21 días más, es decir, hasta el día 29. Entonces, a fecha de hoy, es decir, no hay que bajar la vigilancia y la policía, estamos para recordar y hace cumplir las normas. Además, se nos pone el decreto que en caso de incumplimiento procederá a la sanción, que es lo que evitamos siempre como último recurso, sería lo que es la denuncia.
El viernes se procedió al traslado de la Virgen desde el ermitorio. Desde ese momento hasta hoy, lunes, ¿muchas multas?
No, en total no ha habido muchas multas. Hemos tenido muy poquitas quejas de colla, de peña. A fecha de hoy, denuncias por no llevar la mascarilla, que es la que más nos pregunta. Llevamos 74, en el día de ayer se hicieron 10, es decir, es uno de los días que más denuncias se realizaron. Uh-huh. Es gente joven, la gran mayoría es gente entre 16 y 25 años, las denuncias que se están haciendo, y la verdad que ha habido muy pocas quejas, es decir, pensamos que habría más quejas de los casales. Recordamos a los vecinos que si nos llaman, llamen a la policía, que vamos a ir, pero sí que tenemos que decir de que está habiendo muy pocas quejas por el tema de casales. Ha habido las quejas normales de un fin de semana normal. Entonces es importante porque estamos viendo que la gente está respondiendo.
El hecho de que el viernes se trasladara a la Virgen, que era como el pistoletazo de salida de las fiestas, no incrementó ni multas ni tener que acudir a ningún sitio por alguna llamada, ¿no? No hubo un incremento.
No, porque en absoluto, ya estuve por la tarde también, se esperó en la placeta del antiguo juzgado, ahí estaba la corporación, la banda de música, vino en un vehículo municipal, simplemente acompañado por dos motoristas y dos vehículos de servicios públicos, y fue un acto rápido y en una hora y poco acabó el acto de la recepción, pero no hubo un llamamiento, no hubo gente, sí había gente en la calle esperando, pero muy poquita gente, es decir, que la gente ha sido consciente y no pusieron silla, no hubo ningún tipo de problema. Sí, luego el día de ayer hubo la presión claustral y tampoco estaba limitado el aforo, lo controlaba la misma iglesia, controlaba el aforo y tampoco hubo ningún problema.
¿Notó diferencia en las fiestas de mayo, que salíamos de un confinamiento? ¿Hubo más incidentes en mayo de los que han habido ahora de momento en septiembre? Me refiero por las fiestas patronales.
Sí, le entiendo. Yo creo, a fecha de lo que te ocurre, nosotros tuvimos muy pocas quejas. Yo cuando acaben las fiestas, haremos una comparación, como hacemos siempre, pero tengo que decir que no, porque sí que es curioso que seremos un confinamiento totalmente, que la gente no podía salir, salvo a ir a trabajar, lo que estaba justificado. Ahora la gente, venimos de que es importante que venimos de una época estival, donde la gente ha estado de vacaciones, la gente joven. Colegios, institutos, universidades han tenido unas vacaciones prolongadas y la verdad que son conscientes, yo creo que son conscientes que lo que no quieren es que lleguemos a un confinamiento otra vez, de no poder salir. Entonces, cuando hagamos, a partir del miércoles, yo sí que tendré una pequeña valoración ya de las quejas, la compararemos con las anteriores, pero yo creo que van a seguir muy parecidas, van a haber muy poquitas quejas por el tema de lo que son casales. Sí que tenemos alguna queja, pero es queja de gente que se ha juntado en un piso, gente que está en su propia, está celebrando un cumpleaños en su propio local, pero son las quejas típicas que hemos tenido durante todo el año. Pero los casales, los propietarios de casales no los alquilan, y los que tienen su propio casal lo tienen claro, de que siempre hay un responsable del listado del registro de Peñas, ¿vale? Que ha quedado en el instrumento suspendido y son y esta es la responsabilidad del propietario. Entonces eso a todos les interesa de que esté todo en condiciones de no utilizarlo hasta que pase este periodo de COVID, más cuando la consejería nos está recomendando mantener las medidas 21 días más.
Uh-huh. Usted cuando habla con compañeros suyos de otras poblaciones o de otros departamentos, hay pueblos, ¿Villarreal es un pueblo que es disciplinado con respecto a otros o ha sido generalizado en toda la plana? Respetar.
Ha sido generalizado. Sabemos que ha habido poblaciones que han empezado a hacer temas de actos festivos, como fue Benicarló. Hay otros actos, por ejemplo, también Borina ha hecho diferentes actos, pero lo que son las normas, es decir, yo teniendo constancia de las poblaciones, tanto costera, como puede ser Benicassín, como puede ser Burriana, que tienen zona de ocio. Luego tenemos Onda, que Onda sabemos que sus fiestas grandes también son en octubre. La gente es consciente y creo que, vamos, que son disciplinados. Además, la gente tiene miedo al contagio. Todos vivimos con gente mayor, tienes tus padres, tienes a tus abuelos y todos quieren volver a la normalidad de poder ir al colegio, al instituto, pero a la vez las restricciones, es decir, sí que podemos ir a un sitio y a otro no, pues sí, tenemos que intentar hacerlo eso, porque podemos ver cómo ha pasado en Andalucía, ¿no? Que sí. Ha habido contagio de algún profesor que han tenido que cerrar el colegio infantil o alguna guardería. Sí. Entonces, hoy es el primer día, sí que tenemos que decir que no ha habido incidencia en el tema del acceso a los colegios, ha habido un poco de colas para acceder, porque han puesto sus propias normas, cada colegio, pero todo ha sido desde el punto de vista de diferentes puntos de acceso, han dado un poco de diferencia para acceder, que haya un espacio, uh-huh. Y la verdad que ese primer día no ha habido incidencia y vamos a ver cómo transcurre la semana. Y yo pienso eso, que las más jóvenes, que son los que más ganas también tienen de salir de fiesta, lo tienen muy claro, de que estas fiestas son fiestas para no celebrar y esperemos que las próximas fiestas ya sean con normalidad.
Podemos decir que hemos tenido una entrada del colegio tranquila a la población de Villarreal. Lo que sí tengo que decirles es que ha habido mucha presencia policial, incluso de la Guardia Civil, porque lo hemos observado en distintos puntos de la ciudad, eso sí, ¿eh?
Sí, tenemos que decir que ha habido una petición de la misma consellería para que se extremara, es decir, toda policía local, por decisión civil, junto con Policía Nacional, que también han colaborado, para, sobre todo para desde el punto de vista de evitar masificación y que se cumplan las normas. Los institutos lo están llevando a rajatabla, ¿vale? Va a ser progresiva el acceso a los institutos, a los colegios, y por parte del ayuntamiento se ha puesto todas las medidas, donde nos han pedido señalizaciones de diferentes puertas con vallas para evitar zonas de acceso. Se está haciendo y vamos, yo creo que la gente es consciente. Los padres son los primeros en ir, dejar a los críos y salvo los más pequeños se han marchado. Uh-huh. Y entre ellos mismos siempre hay alguien diciendo que guarde la distancia de seguridad. Y estamos sobre todo para eso, para recomendar esa distancia de seguridad, porque luego dentro del colegio ya los que mandan son los profesores, uh-huh. Son las normas que han puesto los mismos desde educación.
José Ramón Nieto, comisario principal jefe, muchas gracias y muy buenos días.
Vale, muchas gracias por mantenernos informados. Hasta luego.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Ey, como pez en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Ey, como pez en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció.
Cansó de l'estiu, no? De este
estiu. Sí, sí, sí. A veure, haveu escoltat que pareixia que estava sonant Bob Esponja, i és que efectivament J Balvin ha fet esta cançó per la pel·lícula de Bob Esponja que s'estrenarà dins de poc, però resulta que la gent l'ha aprofitat per ballar durant aquest estiu i en totes les històries d'Instagram esta cançoneta quan mos ballam en la platja.
Sentim una miqueta més la cançoneta? Como pues en el agua, agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre hay que pasarme guiña, ey. Dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Bueno, ja hem estrenat este dilluns, Maria, ja tenim els, tots els nostres menuts i no tan menuts que han estrenat el seu curs escolar. Hem parlat amb el secretari autonòmic d'Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, també hem parlat amb el president de l'associació d'ALIP, d'Agricultors Independents de Vila-real, i també amb l'advocat Albiol, que venien ells, que ens ha donat algo de llum a l'hora de poder reclamar el que ens ajuden a fer front a aquest cotonet, a aquest malaït cotonet. També Manolo Cobertero de la Caixa Rural de Vila-real ens ha parlat d'allò, d'este nou horari i d'esta línia ICO d'inversió que van a traure per a aquestes empreses que vulguin invertir per a posar-se al dia en esta nova etapa que hem de viure fent front a este Covid. I en això, i en esta musiqueta de que ens ve per baix, no, Maria?
Exacte, a això mos n'anem. Si voleu escoltar una altra volta totes les entrevistes, sapigueu que, a part de la nostra informació que pensem sempre, estan les entrevistes per tornar-les a escoltar si ells volen tranquil·lament aquesta vesprada.
I si tu feres una aposta per l'entrevista que van a descarregar-se, per quina entrevistaria te decantaries?
Ah, per la que més? No sabria dir-te.
Bueno, pues hi ha hagut aquestes que t'has enrist molt, eh?
Sí, o sigui, jo crec que la d'agricultura és una de les que més tira, no? La d'agricultura, la secció Víctor Viciedo, quan ve acompanyat també, i jo crec que Santiago Albiol avui ha estat molt bé, no? Jo crec que la gent s'ho descargarà.
Bueno, pues això, les 2 del migdia. Maria, demà ens tornem a veure a les 12?
Sí, esperem que no siga baix de l'aigua, no? Com J Balvin.
Bueno, igual, encara que estiguem... Bueno, ojalà, i puguem veure
l'aigua, no? Aigua, sí, sí.
Bueno, i a tots vostès, les 2 del migdia, entre nostres companys d'esports, a informar-los sobre el que és este nostre Vila-real Club de Futbol. 2:01, fins demà, més i millor. I no canvies de